espanyol davant la necessitat de redistribuir les riqueses i els recursos i de crear un clima social de menys malestar i menys confrontació. Les primeres mesures del nou executiu presidit per Mariano Rajoy inclouen, per exemple, com segurament tots sabeu, una pujada del salari mínim interprofessional fins als 707 euros mensuals, amb el suport del PSOE, però també unes pujades d'impostos, la majoria indirectes, per recaptar 8.000 milions d'euros l'any vinent. Ens preguntem avui si això està justificat, si és un bon inici de legislatura, tenint en compte les exigències de la Unió Europea també sobre el dèficit, i sobretot si poden acabar de fer remuntar una economia que necessitem dinamitzar entre tots, volem dir entre tots els sectors, per reduir l'atur, que és el gran drama que patim no només en aquesta crisi, sinó ja des d'abans a Espanya, amb la precarietat del treball que es va creant a través de mesures polítiques que són, com a mínim, discutibles. El Papa, precisament, demanava ahir prioritzar a tot el món, i semblava que es referís a Espanya sense fer-ho, el drama dels treballadors que no poden trobar una feina o que la tenen amb aquesta tan indesitjable precarietat. Nosaltres fem nostra aquesta crida amb la disposició a signar qualsevol manifest sobre un creixement econòmic, el de l'any vinent, que beneficiï tothom, començant pels més desfavorits. Comencem a tractar el tema d'avui. Marta, bona tarda. Avui tenim una pregunta, com cada dia, una pregunta que, de fet, com que ahir era festa, ha estat les últimes 48 hores a la web de Ràdio Estel.
Bona tarda. Avui us preguntem què penses de les primeres mesures econòmiques del govern espanyol. Poder optar entre tres opcions són correctes, el salari mínim s'havia de pujar i ara l'executiu necessita consens, o no m'agraden, un cop més, el govern espanyol no compleix i apuja impostos. O no, ho tinc clar, però sembla que la pressió de Brussel·les ens torna a castigar. Fins ara, l'opció més votada és amb un 44%. Són correctes, el salari mínim s'havia de pujar i ara l'executiu necessita consens. Ens ha arribat un comentari de la Carme que ens diu: el govern espanyol és impresentable, no mira pels ciutadans. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Doncs bé, amb aquest escenari de les primeres mesures econòmiques del govern espanyol, saludem els qui formen avui la taula del Mirador de l'Actualitat. Ens acompanyen Lluís Sols, que és professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I bona setmana també de Pont, de la Puríssima i de la Constitució. A la seva feina, vostè que treballa en un institut, hi havia pont avui o va ser dilluns?
Va ser dilluns.
Va ser dilluns. Sí, sí. Per tant, avui feina normal, eh?
Feina normal.
També saludem en aquesta setmana una mica alterada el periodista i professor Salvador Aragonès. Bona tarda, doctor Aragonès.
Bona tarda.
Bé, què pensen vostès d'aquestes primeres mesures econòmiques? Sembla que són, potser en relació amb la legislatura passada, la majoria absoluta, com més ponderades, encara que, evidentment, el que és el diàleg social no mostra gaire acostaments. Ara fa uns dies hi havia una reunió important entre Mariano Rajoy i els representants de les patronals i els sindicats d'àmbit estatal i no hi havia gaire acostament de posició, tot i que sembla que és una altra la situació ara. No sé com ho veuen.
A veure, una vegada s'ha decidit seguir la senda que marca les autoritats de l'Eurozona...
Aquí, amb govern socialista o amb govern del PP, s'han de fer coses.
Bueno, a veure, un govern socialista, amb els socialistes d'ara,
Sí.
Un govern socialista coaligat amb Podemos hauria estat una altra cosa. Però sí. una vegada...
Zapatero, per exemple, va fer les primeres retallades d'aquesta crisi, encara
clar,
Zapatero.
Clar, clar. Llavors, jo penso que tant el PP com els Ciutadans, com el sector socioliberal del PSOE, que farien coses molt semblants. Jo penso que la raó que les coses ara siguin una mica menys dures que abans és que han canviat les circumstàncies. En part perquè des de fa any i mig estan fent el Banc Central Europeu una política expansiva i això està beneficiant la recuperació, i en part perquè nosaltres estem en la fase madura del cicle. O sigui, no és el mateix quan comencen tots a estalviar, les caixes, les entitats financeres, les empreses, tots a estalviar com boixos per por a fer fallida, que quan la gent ja ha fet això, ja ha fet caixa i torna, diríem, a gastar. I estem en la fase madura en què ja no s'està fent caixa d'una manera tan convulsiva com fa 4 anys. No? Aquesta és la diferència més important.
Circumstàncies diferents que podríem situar tant en el terreny polític com en l'econòmic, no? L'escenari polític i l'escenari econòmic.
Sí, però en aquest cas més l'escenari econòmic, eh? Perquè l'escenari polític, ja dic, és que no hi ha masses diferències entre el que faria el PSOE, aquest PSOE, i el que faria el PP.
És que també de vegades no és la mateixa actitud d'un PSOE a l'oposició que d'un PSOE al govern, però bé, sobre això es podrien dir moltes coses.
Ja, en aquest moment està una mica al govern.
Al govern, d'alguna manera, sí.
Perquè estan donant el suport als pressupostos, no? I està, bueno, aconseguís alguna cosa, no sé si... No és de cara a la galeria, és una mica més que simbòlic, no?, del salari mínim interprofessional, etc. Però, evidentment, no és un canvi de política, ni molt menys. És un petit accent.
Senyor Aragonès, vostè què pensa?
Jo diria, en primer lloc, i crec que el PSOE no està en el govern, eh?
No està al govern, evidentment.
No està al govern.
Ell ho diu des del punt de vista d'escenaris, d'aliances parlamentàries.
Òbviament.
Naturalment, el que passa és que no votarà en contra de l'esmena a la totalitat dels pressupostos, que imagino que presentarà Podemos. Clar.
Això és, el presentarà llavors, Podemos.
I... Vull dir, això no vol dir que sigui d'acord amb tots els pressupostos.
Naturalment.
No està d'acord amb tots els
pressupostos. Potser s'acaben aprovant amb una abstenció final del PSOE. O...
De lo que es tracta és de consensuar, diríem, les línies, diríem, pressupostàries, bueno, que podrien ser bàsiques, no? Doncs una d'elles ja ha sigut, que és el salari mínim interprofessional, i aquest s'ha consensuat, no? Després, pujar determinats impostos, això jo crec que es podrà consensuar, perquè jo crec que no s'haurien apujat aquests determinats impostos, no s'apujarien si no hi hagués un consensus amb el PSOE, no? Però, per tot el que més, ja veurem què passarà, per exemple, doncs, amb determinats aspectes, diríem, bueno, que tenen que veure, doncs, amb la política social, etcètera, no? Ja veurem. Tot això s'haurà de consensuar peça a peça, no? Uh-huh. Llavors, el que sí he de dir són dues coses. Primer, que la Unió Europea ha flexibilitzat el tall de dèficit que hauria de tenir Espanya, doncs, del 2,8 ha passat al 4,6, i aquesta flexibilització, doncs, bueno, al final acabarà, segons les xifres d'avui, el 4,4, i bueno, doncs aquesta flexibilització és bona, perquè, doncs, si no, d'altra manera no s'hauria complert. No s'hauria complert. Per què? Perquè, doncs, en aquest país, jo crec que fan falta encara dues reformes bàsiques. Una, la reforma de l'administració, perquè hi ha massa gent, o sigui, estem en l'època de l'informàtica i avui, doncs, totes les grans empreses s'han tret personal de sobre per raons de què? De que, bueno, la informàtica resol molts problemes i aquesta gent que es dediqui a altres coses, no? I, en segon lloc, el que fa falta, al meu entendre, és una profunda reforma fiscal, no? Perquè tenim la reforma fiscal encara del Fernández Ordóñez de l'any 76. És que no se n'ha fet cap més. El que s'ha fet són parxes i parxes i parxes, però no hi ha hagut una reforma fiscal. I avui jo crec que caldria fer una reforma fiscal mirant les situacions econòmiques mundials i europees i tot això. Per altra banda, estic d'acord amb el Sols, quan diu que, evidentment, aquest pressupost, el 80% del pressupost que es fa a Espanya o es fa a qualsevol país, doncs està condicionat per la Unió Europea i, per tant, allí no es pot moure peça, pràcticament. No? Mm-hmm.
Saludem també Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau i economista, professor ja emèrit d'Economia Aplicada a l'Autònoma. Doctor Arcadi Oliveres, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, la meva excusa. Feia dies que no venia i no sabia que s'havia començat una estona abans.
No es preocupi. És una estoneta abans perquè els divendres, habitualment, com que a Montserrat no hi són els escolans,
sí.
ens acostumen a donar pas una miqueta abans des de Montserrat. Aquesta és la raó de l'inici. No es preocupi, només faltaria. Bé, vostè, com veu aquestes primeres mesures econòmiques, més enllà del que pugui pensar personalment, però quin impacte poden tenir, quin escenari econòmic i polític veu ara a Espanya en general i particularment a Catalunya, també amb les tensions polítiques que no hi manquen.
Sí, bé, abans de parlar de Catalunya, pel que fa referència a l'estat espanyol, encara que no és exactament el pressupost que s'ha presentat, jo crec que hi ha dos temes bàsics que suposo que fugiré d'estudi, per tant, m'excuso i
no
com que
sigui
les meves intervencions, no sé, que són en el següent sentit. Primer, si volem equilibrar el pressupost, cal atacar amb profunditat el frau fiscal. i crec que això no s'ha fet de cap manera.
Bé, quan parlava el doctor Aragonès de reforma fiscal també referia a això, suposo,
clar,
no?
Em sembla molt bé, em sembla molt bé.
Ara, això que ha dit, li discutiria algun personatge com Josep Borrell o altres ministres d'Economia que potser van, en el seu moment, van impulsar una certa reforma fiscal, no? Però vaja, segons vostè no era suficient.
No, però no era una reforma fiscal, allò, eh? No, allò no era... O sigui, van canviar algunes lleis fiscals, però això no era... Jo em refereixo tot el que és el, conjuntament l'aspecte fiscal, que això doncs, no s'ha fet. Uh-huh. No es va fer, fins, des de l'època de Fernández Ordóñez, no s'ha fet en profunditat una reforma fiscal global. Uh-huh. S'han fet lleis, hem fet coses, evidentment, cada any hi ha sempre novetats i tal, ara aquest any també tenim novetats, però vull dir, són parxes que s'han anat posant.
No ha estat una reforma.
Sí, recordo que en aquell temps es deia que les reformes fiscals a Espanya només es podien fer els senyors que es deien Fernández, el Fernández Villaverde i ara el Fernández Ordóñez. I per tant, doncs, estaria d'acord amb que aquesta percepció de reforma gran és important. Això per un costat, i per tant, si es fes una reforma fiscal en aquest sentit, però sobretot perseguir aquells que no paguen impostos, estaria bé. I l'altre, que potser encara és més punyent pel debat i que no el pretenc presentar ara, seria que una part importantíssima de la despesa va a pagar el deute. I tinc la impressió, i formo part de comissions, que diuen que una part d'aquest deute és un deute il·legítim i no s'ha de pagar. Amb la qual cosa, evidentment, si deixin de pagar una part del deute, podríem tenir uns pressupostos més equilibrats. Però sé que el que diré potser surt de l'estratègia que estem discutint ara.
No se surt perquè estem oberts a derivar el debat a cap a línies que vostès considerin convenient. En tot cas, sobre això de pagar el deute, en la línia del que diu Arcadi Oliveres, creuen, senyor Sol, senyor Aragonès, que és discutible. Home, això de la il·legitimitat del deute.
No es pot fer.
No es pot fer.
S'ha fet, històricament s'ha fet.
Més fàcil que fer això seria canviar l'objectiu d'inflació, que el resultat seria el mateix. Amb una inflació d'uns anys de 2-3 punts més alta, el resultat seria que s'absorberia una part molt important del deute. Perquè se deuten diners...
Però inflació. Potser pagarien justos per pecadors, en aquest cas.
És més fàcil que fer l'altre.
És fàcil, potser sí. No, però quan sigui, històricament s'ha fet, eh? I a més, no fa més de 12 anys, Argentina també ho va fer. I els acreedors s'hi van a venir. I aquella situació terrible del Corralito de l'any 2001, penso que era a partir del 2002 o el 2003, van començar a veure, i clar, la situació nostra no és com aquella, però val la pena...
Sí, però anem a veure, aquí Espanya forma part d'un complex que es diu Unió Europea, que es diu Banc Central Europeu, que es diu... Tu no et pots moure d'aquest, no pots dir en solitari, vull dir, escolti, miri, negociem ara amb els acreedors de fora i tal. És que no es pot fer això, Espanya, pel seu compte. És a dir, vivim en aquest país amb una sobirania bastant limitada amb el que és els aspectes econòmics. I en els aspectes econòmics, i sobretot en els aspectes monetaris, que són bàsics per als aspectes econòmics. O sigui, no ens podem moure ni de l'euro, bueno, podem dir, escolti, deixem l'euro, sí, però... Quines conseqüències, no? No es podem moure ni de l'euro ni de l'ajustament econòmic que s'està fent a Europa. No podem dir, bueno, mira, ara doncs una part del deute no el paguem. Home,
això, doncs quin marge tenim en aquest sentit? Clar, perquè ara aquestes mesures no són les de l'any 2012 que el primer govern de Rajoy va impulsar, són una mica diferents.
Bueno,
no?
Home, perquè llavors...
També la situació no era la mateixa.
Llavors, bueno, ara tenim un creixement, per exemple, del 3,2%, penso que...
Aquest 2016 sembla que
clar, això és important. Primer, perquè això reporta més ingressos. Uh-huh. Cuidado. Llavors, què passa? Doncs més ingressos vol dir doncs, que les arques de l'Estat estan millor.
Bueno, una miqueta millor, sí.
Amb tot i amb això, generem un dèficit del 4,6, el qual vol dir que aquí hi ha algo que no funciona.
El deute.
S'està gastant més del que s'ingressa a causa del deute en part.
Exacte. Llavors, doncs, anem a veure què és el que s'està gastant de massa. I per a mi, la falta d'una reforma de l'administració de l'Estat i de les comunitats autònomes i de tot, és, per a mi, clau perquè doncs, podem anar amb una situació de dèficit zero. Uh-huh. Perquè és que no hi ha més peres que repartir. Vull dir, és que aquí és la situació...
Reduir el funcionariat, per exemple, reduir la maquinària de l'administració, que és,
bueno,
que es
home,
podria fer.
Aviam, la paraula reduir sé que és molestíssima i tal, no? Però, doncs, vull dir, home, jo el que crec que més que reduir s'hauria de racionalitzar. És a dir, per exemple, quantes inversions té l'Estat en empreses públiques? Funcionen aquestes empreses públiques? Totes? Llavors, bueno, doncs fem que aquesta situació doncs, no generi dèficit. Després, que això de que hi ha les comunitats autònomes i doncs com és que hi ha a Madrid tants funcionaris encara que no estan desplaçats a les relatives, a les corresponents comunitats autònomes? Bueno, totes aquestes coses s'han de mirar. No dic que s'obrin funcionaris, sinó que funciona malament això. O sigui, no s'ha fet una reforma administrativa en aquest país des de l'època del López Rodó. Que ja és dir. O sigui que, per tant, jo crec que és una altra de les reformes que el Rajoy no s'ha atrevit. Per què? Perquè forma part del seu electorat.
Senyors, estan recordant situacions polítiques i econòmiques de molt enrere, però bé, molt enrere.
Però és que vull dir, això no s'ha mogut.
A veure, jo volia dir dues coses. Una, hem parlat de les regles del joc que les venen imposades des de fora. A mi em sembla molt bé que les regles del joc vinguin imposades de fora. Sempre i quan puguem decidir sobre qui... podem intervenir, diríem, en elegir les persones que imposen aquestes regles. Allò que no pot ser és que les regles venen de fora i ningú elideix aquestes persones, no? És a dir, la democràcia adequada als mercats, que va dir la Merkel, és que això no em sembla... me sembla contradictori amb el principi democràtic. Per tant, ha d'haver sempre una autoritat democràticament elegida que tingui autoritat sobre els poders econòmics. Llavors, si això es fa en àmbit europeu, magnífic. Si es fa en àmbit d'estatal, doncs bé, també. Però el que no pot ser és dir, no, és que les forces econòmiques ens superen a la democràcia. No, estic completament d'acord. Això no hauria de ser. Sí que és, però no hauria de ser. Primera qüestió. La segona qüestió és sobre la reforma fiscal. Compte amb la reforma fiscal, perquè la reforma fiscal que es promou en molts llocs és de perfil neoliberal. És de perfil reduïm el sector públic, reduïm el sector públic, reduir la despesa pública. A veure, l'estat del benestar és redistribuïdor. La empresa pública moltes vegades està cobrint necessitats a una gestió col·lectiva.
El sector públic.
El sector públic.
El sector públic.
No l'empresa. En bona part l'empresa. Molts són empreses.
Les empreses públiques. O sea, que hi ha per exemple, la sanitat. No? Doncs, bueno, jo penso que és preferible que la sanitat estigui gestionada des del sector públic. Podem pensar en que la sanitat estigui pues, en hospitals concertats, etcètera, com passa. Jo penso que això no és bo. Quan més estigui sobre responsabilitat col·lectiva l'administració dels serveis públics, a mi em sembla millor. Per tant, jo no soc en cap sentit partidari d'una reducció del sector públic. S'ha de gestionar millor? Sí. S'ha de gestionar millor. Però és difícil. Bueno, també és difícil lo de reduir el frau fiscal i sempre estem dient que reduirem el frau fiscal. Clar, hi ha coses difícils de fer, però s'han de fer, d'acord? La qüestió no és retirar el sector públic dels llocs on està, perquè és necessari que estigui. La qüestió és millorar la gestió pública. Recordo, per exemple, que la Renault, magnífica empresa que tot el món respecta, és pública. O sigui, pot haver una gestió pública.
I tant, que pot haver.
Eficaç.
El que passa que en aquest país no funciona. El sector públic no funciona. S'hauria de funcionar millor. Bueno, jo encantat de la vida si el sector públic gestionés tan bé com el sector privat. Jo firmo ara mateix que la sanitat se gestionés tan bé com la sanitat i com el sector privat. A mi, firmo ara mateix. Ara, la veritat és que no és així. Vull dir, per què? Perquè tenen que haver-hi hospitals concertats, perquè al fons són més baratos.
Perquè són de sector
privat. No, perquè són més baratos. No. I això, aquesta és la gran realitat.
Ara no em posarem
i per què les escoles estan concertades? Perquè són més barates, costen un 70%. I si deixessin d'existir els hospitals concertats i les escoles concertades, el gasto de l'Estat hauria de mandar un 10 o un 15%.
El que passa és que les escoles concertades i els hospitals concertats comporten que hi hagi persones que paguin, que assumeixin un cost, sigui en forma de quota, de voluntari...
Bueno, però vull dir, el cost, el que em refereixo, el cost per unitat de malalt, en un hospital concertat és més barat que per un hospital públic. En general, hauríem de fer algunes històries. I el cost, això és una cosa ja molt clara, el cost del puesto escolar concertat, és un 70% inferior al cost de l'alumne per any al sector públic. Uh-huh. Llavors dius, home, si jo m'estalvio un 30%, que és l'Estat, deixem de concertar-los. Molt bé, però llavors has de pagar el 30%.
Bé, Arcadi Oliveres, perdó.
Només del sector educatiu, sí. Dir una cosa. Hi ha, en la pràctica, copagament, eh? El sector privat, clar.
Bueno, oh, perquè és que si no, no, si no, no, si no, no, si no els números...
Parlem de copagament, no
parlem... També, si, no, els números, si no, els números no surten, no?
I també s'ha de dir que en l'educació hi ha una garantia constitucional de llibertat per a les famílies, no?
A més.
I després que l'administració pública no arriba a tot el, a tota l'educació.
Però bueno, jo crec que hauríem de superar ja amb aquestes altures el debat i la discussió sobre lo públic i lo privat, tot això. Tot això només enreda la situació, és una cosa ideològica. Superem-ho, anem a l'efectivitat. Que les coses siguin efectives, que els costos siguin els adequats.
Vostè creu que no hi hauria d'haver tanta confrontació entre públic?
No hi hauria d'haver cap confrontació.
Perdoni,
és que no ho entenc, això. O sigui, jo continuo pensant que en aquest país encara vivim des de fa 50 anys. Em sembla que continuo amb la polèmica aquesta, prou.
Arcadi Oliveras volia
posar... Jo em permeto discrepar d'això, perquè, evidentment, ara no posarem l'ensenyament, però el prototipus de sector privat de l'estat espanyol es diu la banca. I la banca ens ha costat 60.000 milions d'euros, que el que més ens pot costar de tot és l'antiga
eficàcia. I les caixes.
I també. Però les caixes eren semi-públiques, semi-privades. No, però els bancs ens han costat 60.000 milions d'euros. Cap ensenyament, cap educació. És el que més ens ha costat, el privat és el que més ens ha costat. I, a més, plens d'estafadors, que encara estan de passar pel jutjat. És a dir, que no planifiquem bé el privat.
Bueno, sí, refereix vostè a les xifres...
Ara aquí parlem de la banca, això és una altra història.
Oh, no, però és un sector privat, per excel·lència.
A mi, doncs, home, estaria bé que la banca hi hagués... Bueno, la banca té el Banc d'Espanya.
Sí, que són els responsables.
Que és el regulador. I no regula.
Això, que no regula.
Com a mínim, no sempre ho ha fet bé. No regula. Llavors, el banc públic no regula, els altres, Anxes Castilla, que es diu, no? O sigui, avall va, no? Clar, llavors, malament. Que hi hagués banca pública, i em sembla molt bé, però que fos tan eficient i que els clients anessin en un puesto i en un altre. Que puguin triar. Jo sóc partidari de la llibertat de que els ciutadans puguin triar cap aquí o cap allà, i que no hem d'anar sempre, sí, doncs, per qui diu el govern o per qui diu no sé què i tal, i sempre lligats, com a cabres, que anem cap a... Ara anem cap aquí, ara anem cap allà i tal. Jo sóc partidari de la llibertat, de la llibertat d'escollir, doncs, la sanitat, de la llibertat d'escollir el centre educatiu, de la llibertat d'escollir... I això és el que és una societat lliure, és així.
El que passa que també...
No hi ha llibertat d'escollir res, doncs llavors pleguem.
Hi ha un valor, senyor Aragonès, que és molt important, el de la justícia redistributiva, també, no?
Naturalment.
En una situació com l'actual.
Anem a veure, aquí anem a fer un discurs llarguíssim, sense justícia distributiva.
Potser podrien confluir en la idea del papa Francesc, que el sistema no funciona i que s'ha de canviar, també.
Exacte, però és que el papa Francesc està en aquesta línia. Ell no diu si s'ha de ser públic o si s'ha de ser privat.
No, no, això no hi entra.
Que sigui just. Això és una altra història. Que sigui just pel ciutadà. Això és una altra història.
El director general del Banc de Bilbao cobra 650 vegades més que el que cobra l'últim empleat. No és una justícia.
Com?
Que el director general del Banc de Bilbao, un senyor que ara ha plegat i que presideix Bankia, que es diu Goizarri, cobrés 650 vegades més cada mes de sou que el que cobraven els empleats del Banc de Bilbao. Això no és justícia.
Sí, un del banc? Un...
Sí, sí, un senyor que va ser conseller delegat.
Goizarri.
Això va ser un escàndol.
Aquí està.
Això és un escàndol.
Però això és la banca privada.
O els repartiments de beneficis.
Però això és el Banc d'Espanya el que té que dir. Senyors, vostès limitin el sou fins a tal. No ho ha dit, això. Com sí que ha dit els alcaldes, els senyors alcaldes, limiteu-vos el sou, perquè n'hi havia alguns que guanyaven quasi com el governador del Banc d'Espanya. Limitin-se els sous. Doncs el Banc d'Espanya hauria de dir, senyors del banc, limitin-se els sous.
En la política també hi ha moltes situacions millorables pel que fa justícia. Les dietes que cobren els diputats, els sous vitalicis de presidents...
D'expresidents.
D'expresidents, perdó. Vull dir, persones que han estat presidents, sí, sí. Senyor Sols, perdoni.
Això és molta demagògia. No m'agrada arribar fins a aquests...
Senyor Aragonès, amb el fet... de que ha d'haver un sector privat i un sector públic, i que no necessàriament, per a tot, és millor el sector públic. D'acord. Però el que estic en contra és l'afirmació de que, com que el sector privat gestiona millor, llavors agafem allò que ara és públic i ho privatitzem.
No, no,
hi ha coses, hi ha activitats...
Això no ho he dit cuidado, això no ho he dit.
Potser valorar cas per cas, deia vostè.
No, el que dic és que...
Si una empresa pública genera molt de dèficit, es pot privatitzar.
És un fet que el sector públic gestiona millor... el sector privat gestiona millor que el públic. Però això no es tracta d'eliminar el sector públic. El sector públic el que passa és que ha de gestionar millor.
Disculpa si no he interpretat bé.
Els dos sectors.
Però allò que vull dir jo...
El fons del que vol dir vostè, sí, endavant.
És que hi ha sectors que de manera natural... es gestiona millor el sector públic. Per exemple, parlem del servei d'aigües. El servei d'aigües és un... Lògicament, una empresa d'aigües, la seva prioritat no és la qualitat del servei, la seva prioritat és el benefici.
I, doncs malament.
Ja, però...
Malament.
Els accionistes que inverteixen per treure beneficis.
Però el sector de l'aigua, perdó, el sector de l'aigua està regulat pel sector públic, per les autoritats públiques. El sector de l'aigua, com a bé natural, està regulat i, si no es fa una llei o no es fa un toc d'atenció a les empreses que digui, escolti, vostès estan servint malament, o vostès estan tal, o vostès les nacionalitzem perquè vostès ho estan fent fatal, doncs clar...
Ara, jo parlo de monopolis naturals. Jo parlo d'activitats que necessàriament són monopolis. No pot, en un moment donat, dir pues ara compraré una altra companyia d'aigües. És que no hi ha més que una. I de vegades són oligopolis naturals, també.
Sí. Pues,
aquests sectors, el sector públic els pot gestionar, penso, que millor que el sector privat. Bueno, per què? Perquè el sector públic, en principi, té com a prioritat la qualitat del servei, perquè hi ha un control públic electoral. Que si se sent això. En canvi, el gestor privat ha de donar...
Jo quan vaig a les eleccions, voto el president de la pública, si fos pública, Aigües de Barcelona, no.
No, però
aquell serà un tio que anirà allí perquè, doncs, a la millor, doncs, és amic del ministre que no sé què i tal, i pim-pam-pum. Això funciona així.
Allò que jo dic, si això dona servei públic i ho fa malament, això té una repercussió electoral. I s'esforçarà la entitat pública, l'empresa pública que dona el servei d'aigües, en fer-ho el millor possible, de manera natural. I vull recordar dos coses. Les gasolines, quan es van privatitzar, doncs s'han fet molt més cares. O sigui, perquè és un oligopoli natural. Si encara tinguessin CAMSA, ara mateix estaríem pagant més per la gasolina.
No, és veritat,
les
gasolines seran caríssimes.
De manera claríssima.
Pels impostos que ha posat l'Estat. La gasolina espanyola és la més barata d'Europa. És que diguem coses una mica fora de context. Llavors, el que passa que probablement augmentaran més els impostos sobre la gasolina, o haurien d'augmentar més els impostos sobre la gasolina. Si Espanya té la gasolina més barata d'Europa, no sé per què estàs dient ara que la gasolina ha pujat fins als núvols. No ha pujat fins als núvols de tota Europa.
I hi ha una dinàmica de preus que ja ha castigat fins i tot l'entitat reguladora, s'ha castigat diverses vegades per pactar preus.
És un fet que
el petroli molt més baix que fa uns anys, els preus de la gasolina estan iguals. O sigui, que està clar que no es repercuteix. Val? I també el cas de les elèctriques. Ara mateix, si tinguéssim un monopoli públic elèctric, estaríem pagant molt més menys per l'electricitat d'allò que paguem. Però, clar, una vegada s'ha repartit el mercat, llavors posen una mica els preus que volen.
No, és que no és així.
No, hi ha discussions amb discrepància, no passa res.
No, home, no és així. El sector elèctric viu en un marc legal estable. És a dir, hi ha un marc legal vol dir de llei, hi ha una llei que regula el sector elèctric, i no es pot passar d'aquesta llei. Que aquesta llei està millor o està pitjor, això depèn ja de qui voti vostè o de qui no voti vostè demà en el partit tal o qual. Però que hi ha un marc legal estable i no poden fer el que els hi dona la gana. Per què? Perquè doncs, aquesta llei els hi... Això és com el concert escolar. Escolti, si tens un mòdul que val tant o que et donen tant per mòdul, això no es pot modificar, perquè és legal. Llavors, doncs, vull dir, clar, és
la
que estem...
La regulació dicten les elèctriques. De vegades, paràgrafs literals.
Estan regulades.
Informes privats que acaben sent lleis.
Es pot discutir de com es fa la regulació, evidentment.
Sí.
Bé, senyors, deixi'm recordar als oients que avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat l'economista Arcadi Oliveres, el periodista Salvador Aragonès i també el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Interessant tertúlia, interessant col·loqui, millor dit, sobre la situació econòmica. De fet, no sé si Arcadi Olivera sobre aquest punt volia...
Jo quedaria tranquil si no digués que Aigües de Barcelona ha viscut 100 anys amb l'absoluta il·legalitat, perquè no tenia cap autorització per distribuir l'aigua a Barcelona, i ara, correcuit l'any passat, van haver d'arreglar tots els convenis perquè pogués repartir l'aigua a Barcelona. Aigües de Barcelona ha estat des de fa 100 anys fins l'any passat, una empresa il·legal, diguem-ho, en totes les proves que faci falta.
Bé, doncs no, no, això passa en moltes realitats de la vida. Que sí. Bé, senyors, en tot cas, a banda de les discussions sobre el sistema econòmic, les millors opcions, que estan molt bé, aterrem una mica en la realitat actual. La realitat actual és que el govern ha començat a funcionar després de molts mesos en funcions, amb unes pujades d'impostos que no són les de fa 5 anys, però bé, això no sempre agrada i no sempre... és just, no? Potser ens fa posar aquesta prevenció de dir...
Fa 5 anys Espanya estava... Però
en fallida, gairebé.
En fallida. Sí. I ara, en aquests moments, està creixent un 3,2%. Vull dir,
per tant, vostè ho veu justificat,
aquests moments? No és que ho vegi justificat, dic que en aquests... No, jo no ho veig justificat per quan falten aquestes dues qüestions fonamentals, que és la reforma administrativa i la reforma fiscal. I, per tant, si no es fan aquestes reformes, doncs difícilment els pressupostos, doncs, mira, seran queixar, avui caic, allà m'aixeco, i l'any que ve, doncs, tornem-hi, i tal. I això no funciona, així es vull dir. Però, bueno, és igual, en aquests moments, doncs, el govern té que anar pactant peça a peça, i aquesta és la realitat, i no ens podem fugir de la realitat. I l'altra realitat, que és Europa. O estem a Europa, o no estem a Europa. Mm-hmm. Doncs el 80% dels pressupostos estan condicionats per Europa. Llavors, no podem fer res més que això. Potser, si és que volem estar a Europa.
Potser m'anticipo el que dirà Arcadi Oliveres, però no tothom està d'acord amb continuar a Europa en aquestes condicions.
Això, per descomptat, seria endavant més
llarg. Això s'obri un altre debat.
Sí, recuperant el que deia en Lluís Sols abans, que si tenim poca capacitat de maniobra i ens manen uns que aquests siguin democràticament escollits, i malauradament els membres de la troika que avui en dia domina l'economia europea de democràtics no en tenen res, no en tenen res. El director del Fons Monetari Internacional l'anomenem nosaltres? No.
Bé, és un consell, una empresa, no? Com si fos una empresa.
I al cap i a la fi, el president del Banc Central Europeu no depèn gens ni mica de les estructures europees. És que estem en mans d'una persona, a part que tenen antecedents tots com a delinqüents, perquè la senyora Lagarde té un antecedent de delinqüent, perquè el senyor Jean-Claude Juncker té un antecedent de delinqüent, perquè el senyor Mario Draghi ha treballat en un banc delinqüent, com és el Goldman Sachs. A part d'això, són tres persones que no representen a ningú, i aquests es manen, això és la fumut.
I la Merkel sí, per això, no?
Merkel sí que és democràtica, sí, com a mínim. La poden criticar, evidentment, encara que tingui majoria absoluta, però... Sí. Senyor Sols.
No, evidentment, la legitimitat democràtica...
Quan hi és, hi és, està clar.
Té Merkel, però està regint les que són 300 milions de persones que hi ha a l'Eurozona, no tinc la xifra
exacta. Sí, pràcticament Merkel es fa governadora d'Europa.
80 milions?
Sí, sí.
A veure, no és això. Si agafes els més rics, el país més ric, el sector més ric, i dius, vostè té capacitat de dirigir, estaria bé. Potser Catalunya hauria estat dirigint l'estat espanyol els últims 40 anys, no? Era el territori més ric, doncs... és que això no es fa. Directament es fan institucions comuns, aquestes institucions comuns són les que regulen, i això no el tenim.
Mm-hmm. Bé,
almenys que siguin democràtiques, ho tenim.
En tot cas...
Això és un altre tema, ja anem.
Anem a un escenari també de menys malestar social, de menys confrontació. Potser hi ha aquestes certes, des de l'òptica del govern espanyol, bones vibracions parlamentàries, de moment, per començar. No hi ha un... aquests dies els analistes polítics diuen que la legislatura serà llarga. No preveuen un final d'aquí un any.
No, perquè... Bé, anem a veure, ja... És que els passos són els que són. És a dir, el Partit Socialista té que fer un congrés. Però crec que sigui demà passat.
El farà al maig, com a mínim, sí.
Bueno,
o maig, juny, o més endavant.
No ho sabem. Però primer té que fer un congrés. Té que elegir un secretari general. I després, en primàries, té que elegir també el candidat a president del govern.
Per tant, no li interessa eleccions...
És a dir, que, per tant, anem... I un secretari general no és de la nit al dia guapo i elegant i somrient i no sé què, i que la gent li encanta. No, s'ha de posar en el mercat, s'ha de fer màrqueting, s'ha de fer tal... I això dura, doncs, un any. Per tant, jo no veig... que en aquests moments doncs no veig que la cosa sigui ràpida. No sé si aquesta legislatura durarà 4 anys o durarà 3, però jo diria entre 2 i 3 segur assegurats ja. Després ja no ho sé.
Bé,
ja no sóc tan...
Això estic d'acord.
Arcadi Oliveres està d'acord. Tot i que Arcadi Oliveres, després de les eleccions d'ara fa un any, pronosticava una gran coalició PP-PSOE, que en alguns aspectes s'està donant, no?
Com a gran coalició, però sí com a abstenció en el vot. Però...
Sí, per exemple.
En realitat és una pràcticament una coalició,
El que passa és que no hi ha ministre socialista, és l'única diferència, diguéssim, no?
Bueno, hi ha... però hi ha altres coses.
Sí. Senyor Sols, perdonin que falta poc temps.
Dona la impressió que l'únic que li podria interessar és al PP, I el PP tampoc. Si té el govern no té per què arriscar-se, perquè també aquestes eleccions les carrega el diable. Compte, què pot passar, no? Per tant, jo penso també que ja hi haurà alguns anys. Ciutadans en aquest moment ha perdut tota rellevància política, perquè el PP té molt clar que allò que únic que necessita és el suport del PSOE, i bueno, el PSOE en aquest moment lo dona molt barata aquest suport, perquè interessa, com deia molt bé,
un cop superat el tràngol de la investidura, en què no va dir sí, però es va abstenir així amb alguna dissensió, però bé.
El PP està governant amb el suport del PSOE. Això està claríssim.
Això està cada vegada més clar.
I en economia es veu. Senyors, no hi ha temps per més, però ens quedem amb aquestes vibracions que esperem que no siguin només bones pel govern, que siguin sobretot bones pels ciutadans i per aquells més necessitats. Això és una mica... pot semblar utòpic, no? Però esperem que hi hagi menys confrontació social i menys malestar, sobretot. Gràcies.
Aquí hauríem d'anar a mirar els resultats. Què passa amb la població que pateix, els nanos, pobresa infantil, pobresa energètica, totes aquestes coses. Això seria la base.
Ho anirem analitzant. Gràcies.
El PP no ens ho reclarà.
Molt bé, molt bé. Gràcies, Arcadi Oliveres, gràcies, Lluís Sols, i gràcies també, Salvador Aragonès. Que tinguin bon cap de setmana després d'aquesta setmana diferent. Fins aviat. Bona nit.
Bona nit.
Ens queda anunciar-vos, amics oients, la pregunta de l'enquesta demà, però abans, el resultat de la d'avui. Què penses de les primeres mesures econòmiques del govern espanyol? La majoria, 44%, heu dit que són correctes.